Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 30è Festival Tradicionarius. Artistes de tot el món al Festival de Folk de referència als Països Catalans. Dijous 6 d'abril a les 9 del vespre al CAT, concert de cançó d'autor italiana amb Piero Ciampi International i Bobo Riendelli. Divendres 7 a les 10 de la nit, a nit d'Aran al CAT amb el concert de l'Iber Sans. I dissabte a les 12 del migdia als Mercats de la Llibertat i l'Estrella, Celticat, el grup de música celta dels tallers del CAT. Més informació a tradicionarius.cat, amb el suport de Ràdio Estel. Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Ens plau de retrobar-los una setmana més fidels a la taula de l'Evangeli. Reconeixem i agraïm de debò aquesta fidelitat al programa. Avui ens centrarem en escoltar i comentar les lectures de la missa del diumenge 5è de Quaresma, que és el que litúrgicament parlant ens correspon. I ho farem gràcies, com sempre, a la col·laboració dels nostres tertulians, que en aquest programa són Monsenyor Joan Enric Vives, Carme Borbonès i Josep Casanova. A continuació, els hi presentem. Monsenyor Joan Enric Vives és arquebisbe d'Urgell. Què tal, senyor arquebisbe?
Molt content d'estar amb vosaltres, novament.
Doncs nosaltres encara més. No, molt contents, també, de debò. És un luxe tenir-lo aquí, tan a prop nostre, i tenir-lo molt poc. Hauríem de convidar-lo més, no?
Molt bé, doncs ja saps que
gràcies. Sort que somriu ara, sí, si no, sí, semblaria, sí, que li renyo. Gràcies, de debò. També estem contents de tenir la Carme Borbonès, que fou vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i fins fa pocs mesos presidenta de Càritas Catalunya. Què tal, Carme?
Molt bé, aquí estem.
Contents també de tenir-la aquí.
Gràcies.
I Josep Casanova, que és director voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell. Què tal, Josep?
Pues molt bé, gràcies per m'he convidat.
I contents de tenir-lo aquí, perquè sense vostès no seria possible el programa. Per tant, agraïdíssims, de debò. L'Àlex Alsina produeix el programa. També avui té cura dels controls. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix aquests 30 minuts d'emissió radiofònica, que és la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura és de la profecia d'Ezequiel i del capítol 37.
Això diu el Senyor Déu. Mira, poble meu, jo obriré els vostres sepulcres, us en faré sortir i us faré entrar en el territori d'Israel. Llavors, poble meu, quan obriré els vostres sepulcres i us en faré sortir, sabreu que jo sóc el Senyor. Us infondré el meu esperit i recobrareu la vida i us deixaré en el vostre territori. Llavors sabreu que jo, el Senyor, ho he anunciat i ho he complert, diu el Senyor Déu.
Israel pateix a la deportació de Babilònia. S'adona que la causa d'aquesta situació està en les pròpies culpes. Estan desencisats, abatuts, i no veuen cap futur per al seu poble. En el marc d'aquesta desesperança, el profeta crida a l'esperança i a la joia. Israel ressorgirà. Esperança, joia. Carme, que mira que vol començar vostè.
Bé, jo hi veig aquí, a més d'això d'esperança i de joia, sobretot vol infondre confiança en ells mateixos, encoratjar-los. I insisteix molt que qui confia en el Senyor no ha de tenir por de res. Per una part, perquè el futur no està en les coses de la terra. I alhora insisteix en que la veritable força està en aquesta confiança, en posar-se en mans de Déu i tirar endavant, sense sotmetre's a les coses de la terra. Perquè la fi de tots nosaltres està en el Senyor. Per tant, confiança en que ho podem tirar endavant, encoratjament perquè ho fem, i il·lusió perquè realment hi posem tota la força per aconseguir-ho. Això és el que...
Josep, si l'acut...
Jo, en principi, no se m'acut gaire més. M'agrada molt. Diu, jo he complert, diu el Senyor. Vol dir que, encara que a vegades no ho veiem i ens pensem i tenim les tenebres, les nits, i pensem que potser estem abandonats de Déu, però ell compleix. Diu, jo he complert. Sí, és l'esperança.
De fet, aquest és un text que és d'Ezequiel, no us oblidem. Per tant, és un profeta que parla als exiliats.
Sí.
És el poble d'Israel que han perdut totes les guerres, els han tret del seu poble, i hi ha un gran lament. No tenim sacerdots, ni temple, no tenim reis, no tenim res. La nostra vida és la de l'exili, és un sepulcre, una mort. Estem morts. Això és el que creu el poble. I el profeta, de part de Déu, li anuncia: mira, poble meu, jo obriré els vostres sepulcres i us en faré sortir, i us faré entrar en el territori d'Israel. És a dir, tornareu a entrar. Serà com una vegada més quan vau sortir d'Egipte, que era un pobre poble arrossinat i d'esclaus i que no valíeu res, i jo us he fet un poble i us he donat una terra promesa. Doncs ara això, el mateix Déu que va fer aquells prodigis, tornarà a fer-los. I per això aquest text el llegirem també a la nit de Pasqua. És un text pasqual molt bonic, eh? Perquè llavors continua: us infondré el meu esperit i recobrareu la vida. I llavors sabreu que jo, el Senyor, ho he anunciat i ho he complert. És a dir, donarà un esperit. El text continua dient: trauré el cor de pedra que teniu i us en donaré un de carn perquè pugui estimar. És l'obra que Déu farà amb la resurrecció de Jesús. Déu ens traurà de tots els exilis, de tots els plors, de tota la mort i sepulcres que veiem ara actualment, i entrarem en una vida nova. I això ja no només en el cel, sinó ara, aquí, demanant-li el seu Esperit Sant, el Senyor renovarà la nostra vida. Per tant, és un text que ja ens prepara per escoltar després l'Evangeli d'aquest diumenge, de la resurrecció de Llàtzer. Déu poderós dona l'Esperit Sant i ressuscita els morts. Per tant, ressuscita també els pobles. Ens convé molt això. Avui sentir-ho a Catalunya, avui escoltar-ho aquesta Pasqua a Europa, un país que més aviat veiem que amb els emigrants, sobretot, ha sigut com un tornar-nos a fer una foto que no ens agrada de nosaltres mateixos. És a dir, havíem lluitat molt pels drets humans, per les persones, per ser una terra dels drets de les persones, de la llibertat, de la solidaritat. I ara ens trobem que a vegades aquestes mirades nacionalistes petites, estatalistes, de cada un, cadascú conté el seu racó, i tancats, no? No hem de permetre que Europa sigui un balneari de rics, tancats, amb gent que els cuidi i anar fent, i els altres de fora que s'espavilin. No, hem de convertir-ho. I això, bé, doncs també serà possible, això a vegades diem, serà possible canviar la política o canviar les situacions, quan ho veiem tot, fins i tot les personals, no les familiars, vas, tens la sensació de dir, home, no me'n sortiré, no ens en podrem sortir. És com un sepulcre en el qual estem tancats. Però Déu obre els sepulcres, en fa sortir i fa entrar a la seva terra la vida eterna.
Es podria dir que avui, als nostres temps, la desesperança està molt present als nostres cristians, els cristians de les nostres parròquies, de les nostres esglésies. Què els hi sembla?
Jo desesperança, potser no, però no t'ha de deixar així. Potser sí. I perquè potser tampoc no hem llegit com havíem de llegir textos com el d'avui.
Sí.
Que això, llavors, això, aquest coratge...
Aquest és aquí, un gran text, eh?
Jo he vist text. Així d'encoratjament, que diu, ell ens obrirà, com deia el senyor, que havies fet la porta, i nosaltres hem d'estar preparats per sortir. No fos cas que obri la porta i no sapiguem sortir. I nosaltres, per saber sortir, hem d'estar una miqueta informats i preparats. I jo crec que ens fa una crida cap aquí. No?
Home, hi ha gent que clar, que... A veure, avui és innegable, no?, amb el que està passant a Europa, a Amèrica, a la presidència dels Estats Units, amb el Brexit. És a dir, i la gent ho veu, avui la televisió ens ho aporta, no? Però després veiem molta corrupció, també a llocs que no ens ho semblava, fins i tot polítics que ens han decepcionat a molta gent, no?, perquè hi havia posat una confiança i veu que, per dir això tan català, no?, hi ha un pam de net, no?, això a vegades crea, no una desesperança, però sí com un petit cinisme,
sí,
no?
Sí, sí.
Una mica, un pessimisme. Podria establir-se això. I els cristians, no? Perquè si nosaltres no anunciem al món que hi ha sortida, que Déu ens obrirà a un camí que no sabem com ara, però fixeu-vos que després, quan vindrà Jesús, el predicador que l'anunciarà dirà: el Senyor obre una ruta al desert. Sí. És Joan Baptista. Sí. El Senyor, en un desert que no té rutes. Al desert no n'hi ha, eh? És tota una cosa que no saps per on s'ha de tirar.
Sí,
és aviat,
sí.
Les dunes i l'arena, etc. No saps per on. Però Déu, o en el mar, no? Déu obrirà un camí. I aquest camí, doncs, és el que vindrà el fill de Déu, vindrà el Messies. I això és la resurrecció de Crist, que és la novetat d'aquesta Pasqua.
Anem a veure què ens aporta de llum també en el que hem anat comentant aquesta segona lectura que tot seguit escoltarem i és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 8è.
Germans, els que viuen d'acord amb les mires naturals no poden agradar a Déu, però vosaltres no viviu segons les mires naturals, sinó segons les de l'Esperit, perquè l'Esperit de Déu habita en vosaltres. I si algú de vosaltres no tingués l'Esperit de Crist, no seria de Crist. Però si Crist està en vosaltres, encara que el cos hagi de morir per culpa del pecat, com que sou justos, l'Esperit és la vostra vida. I si habita en vosaltres l'Esperit d'aquell que va ressuscitar Jesús d'entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d'entre els morts, donarà la vida als vostres cossos mortals.
Versets del capítol 8è de la Carta als Romans, que és tot ell una catequesi del protagonisme de l'Esperit en la vida de la comunitat cristiana. Aquest fragment presenta l'Esperit com el que habita en el creient i dona la vida al pecador i al cos mortal. Què comença, Josep?
Bé, diu, el veritable temple són les persones que habita l'Esperit de Déu. Avui, que som una societat del culte, el cos, de tot el que sona esperit o espiritual, és com una cosa així una mica rarilla. Això és una crida als cristians a tindre molt present de que nosaltres ens deguem a l'Esperit, i sense l'Esperit no teníem sentit. I al cos nostre també li tenim que tindre un respecte perquè és una vida l'Esperit, no? I a vegades que hi ha gent que, quan sento això de dir jo amb el meu cos faig el que vull, això ho diuen molt, aquestes teories, ara, i dius, bueno, però el teu cos és el temple de l'Esperit. I, segona, el materialisme que ens rodeja, si tinguéssim molt present que som cridats a viure, no amb les nostres mires naturals, com diu la carta a Sant Pau, que no són les que agraden a Déu, també les coses les veuríem i les faríem d'una altra manera. És reivindicar l'Esperit, aquesta lectura.
Carme?
Sí, jo també hi veia. Tinc un molt raig i curt. Hem de superar el materialisme. Per, diguéssim, el nostre cos és l'embolcall de que hi ha un esperit, i que l'esperit és el que mou el món. L'esperit que contenen els nostres cossos, i que nosaltres estem en el món, i aquest esperit l'hem d'expandir. Per tant, aquest materialisme que s'ha instaurat i que vivim, no és res, per això cau ràpidament en desgràcia. I el que nosaltres hem de dir, escolti, no, l'esperit que habita dins de nosaltres és el que dona la força, i que dona la força de tothom. Jo, diguéssim, és el veritable valor de la vida, aquest esperit.
Bé, simplement, ho han dit molt bé els meus companys, no?, de taula, per tant, tant la Carme com el Josep. Simplement, doncs això, que aquesta és una lectura que ens fa donar que tenim l'esperit, ho diu d'una manera molt rotunda, l'esperit de Déu habita en vosaltres. Ens ho creiem o no ens ho creiem, això? L'esperit de Déu, del Déu creador, del Déu que renova la història, del Déu que fa néixer la creació, les coses, la veritat. Si això està dintre teu, què podem tema? Doncs ja ens en sortirem. És que falta creativitat. Bueno, ja l'anirem trobant. Aquest esperit està en l'Església. Un signe molt bonic. Mireu, el Papa Francesc. Teníem una església que la veritat, entre el batilix i jo què sé, quantes coses, i els abusos i tal, semblava que l'església no aixecaríem cap, teníem un papa vellet, no ens en sortíem, i ha vingut el papa, que és avui el que té el lideratge reconegut per tothom, això, eh? Algú diu l'únic lideratge moral del món d'avui, l'únic. Escolteu, això és molt seriós. I això qui ho ha fet? Això ho hem fet els homes, no, això ho ha fet Déu. És Déu qui ha cridat de l'Argentina, del sud, de l'últim racó de món, el papa Francesc, i l'ha posat, doncs, davant de tota l'Església perquè l'imitem, perquè ens torni a dir que l'Evangeli de la pobresa, que l'Evangeli de l'austeritat, que l'Evangeli que posa els pobres al centre, l'Evangeli que ens diu que el regne de Déu l'hem d'acollir amb fe, la misericòrdia, totes aquestes grans veritats. Bé, això és que l'esperit està amb nosaltres. I no ens hem d'oblidar que també està en cadascun de nosaltres pel baptisme i la confirmació. Confiem-hi més en això.
Continuem endavant i ara ja escoltem l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 11.
En aquell temps caigué malalt un home que es deia Llàtzer. Era de Betània, el poble de Maria i la seva germana Marta. Maria era la qui més endavant ungí el Senyor amb perfum i li aixugà els peus amb els cabells. Llàtzer, el malalt, era el seu germà. Les dues germanes enviaren a dir a Jesús:
Senyor, aquell que estimeu està malalt.
Jesús, en sentir això, digué:
aquesta malaltia no és mortal, és per donar glòria a Déu. El Fill de Déu en serà glorificat.
Jesús estimava Marta i la seva germana i Llàtzer. Després de rebre la notícia de la malaltia, es quedà encara 2 dies al lloc on era. Després, passats aquests dies, digué als deixebles:
tornem a Judea.
Ells li digueren: Rabí, fa poc que els jueus us volien apedregar, i ara hi torneu? Jesús contestà:
la claror del dia dura 12 hores... Els qui caminen de dia no ensopeguen, perquè veuen la claror d'aquest món. Però els qui caminen de nit sí que ensopeguen, perquè els manca la claror.
Després afegí:
Llàtzer, el nostre amic, s'ha adormit. Vaig a despertar-lo.
Els deixebles li digueren: Senyor, si s'ha adormit, es posarà bo? Jesús es referia a la seva mort, però els deixebles es pensaven que parlava del son ordinari. Llavors Jesús els digué clarament:
Llàtzer és mort. M'alegro de no haver estat allà. Serà en profit vostre, perquè cregueu. Però ara anem-hi.
Tomàs, el bessó, digué als seus companys: anem-hi també nosaltres, morirem amb ell. Quan Jesús arribà, ja feia 4 dies que Llàtzer era al sepulcre. Betània era a prop de Jerusalem, cosa de 3 quilòmetres, i molts dels jueus havien vingut a donar el condol a Marta i a Maria per la mort del seu germà. Marta, quan va saber que Jesús arribava, sortia a rebre'l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús:
Senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s'hauria mort. Però fins i tot ara jo sé que Déu us concedirà tot el que li demaneu.
Jesús li diu:
el teu germà ressuscitarà.
Marta li respon:
ja sé que ressuscitarà quan tothom ressusciti el darrer dia.
Li diu Jesús:
jo sóc la resurrecció i la vida. Els qui creuen en mi, encara que morin, viuran. I tots els que viuen i creuen en mi no moriran mai més. Ho creus, això?
Ella li diu:
sí, senyor. Jo crec que vos sou el Messies, el fill de Déu que havia de venir al món.
Havent dit això, se n'anà a cridar la seva germana Maria i li digué en veu baixa:
el mestre és aquí i et crida.
Quan ella sentia això, s'aixecà tot seguit i anà a trobar-lo. Jesús encara no havia entrat al poble, sinó que era a l'indret on Marta l'havia trobat. Els jueus que eren amb ella a casa per donar-li el condol, en veure que s'aixecava així i se n'anava, la sigueren, pensant que se n'anava a plorar vora el sepulcre. Maria, arribar on era Jesús i en veure'l, ell llançà els seus peus i li digué:
senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s'hauria mort.
Quan Jesús veia com plorava i com ploraven també els jueus que l'havien acompanyada, es commogué profundament i es contorbà. Llavors preguntà:
on l'heu posat?
Li diuen: veniu a veure, senyor. A Jesús se li negaren els ulls. Els jueus deien: mireu com l'estimava. Altres deien: aquest home que obre els ulls al cec no hauria pogut fer que Llàtzer no morís? Jesús, commogut altra vegada, arribà on era el sepulcre. Era una cova tancada amb una llosa. Jesús digué:
traieu la llosa.
Marta, la germana del difunt, diu a Jesús:
senyor, ja es descompon. Fa 4 dies que és mort.
Li respon Jesús:
no t'he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?
Llavors van traure la llosa. Després Jesús alçà els ulls al cel i digué:
pare, us dono gràcies perquè m'heu escoltat. Jo sé que sempre m'escolteu, però dic això perquè ho sàpiga la gent que em rodeja i creguin que sou vos qui m'heu enviat.
Havent dit això, cridà fort:
Llàtzer, vine fora.
I el mort sortí. Tenia els peus i les mans lligades amb les venes d'amortallar-la i la cara lligada amb un mocador. Jesús els diu:
deslligueu-lo i deixeu-lo caminar.
Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús, cregueren en ell.
Un text ben conegut, el de la resurrecció de Llàtzer, que només és present a l'Evangeli de Joan. És l'últim dels signes que realitza Jesús i és el que provoca directament la seva condemna. Veiem-hi el missatge de llum que té per a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI. Què? Josep?
Bé, aquí hi ha una foto de l'humanisme de Jesús, no? La tendresa, la proximitat, l'amistat. Bueno, davant del dolor, davant del sofriment, Jesús es fa la proposta de vèncer-ho amb l'amistat, amb la mort. Dic, és molt important això, perquè a vegades també, jo m'he trobat en algun cas, no fa molt, de que una persona em deia: bueno, és que els voluntaris de Càritas han de ser molt humanistes. I dic: què vols dir amb això? Dic: si el nostre model d'humanisme parteix de l'Evangeli i de Jesús, que era el més compassiu, que era el més proper. I dic, em xoca una mica, no? I la versió que tenia aquesta persona, que no estava lligada amb cap organització, ni crec que fos creient, tampoc vam entrar massa en el tema, era que, bueno, nosaltres només adoràvem les regles i només estàvem carregats de normes, no? Això és molt important, l'humanisme, la proximitat, diu... Algú deia practicar, diríem, la caritat o el servei, practicant-lo en proximitat. Humanitzar la humanitat en proximitat. I després també una petita reflexió que la podria fer, que tots dins del nostre cor tenim a vegades zones difuntes, o sigui, mortes, no? Tenim racons morts. I Jesús I sabem i tenim clar que per sortir, per ressuscitar aquestes zones mortes, necessitem l'ajuda de Déu, com va necessitar el Llàtzer, no? També m'ha cridat molt l'atenció la pregària aquesta que fa amb el pare, no? Aquest diàleg. Jo confio en tu, pare. El mateix que Jesús fa amb Déu, pare, pues, moltes vegades nosaltres, la nostra pregària, ha de ser també de confiança.
Sí, jo també he vist en aquest text, que és el que l'hem llegit moltes vegades i tots el coneixem, però m'ha agradat molt entretenir-me amb llegir l'escena que descriu aquella situació humana d'aquelles dues germanes, el seu pesar, la seva angoixa, perquè han perdut el seu germà. Clar, sembla ser que no hi havia altres homes en aquella família. En aquella societat, que només hi havia dues germanes, perdre l'home de la família, això també representava una pèrdua a dos nivells. Per una part, el germà, tot, amb tot l'afecte i tota l'estima, però també el que significava en aquella societat. I clar, i ells ho veuen com un fet absurd. I li pregunten al senyor, senyor, ens ha passat. I això ens passa moltes vegades, quan veiem un mort d'un amic, d'un familiar, per un accident, diguéssim, que apareixen coses tot sovint, mirem els diaris, llegim els diaris d'ahir, d'abans d'ahir, etc., que ens trobem amb qüestions d'aquest tipus, nosaltres ens preguntem, i això per què ha passat? Que absurd que ha estat aquest fet, no? I llavors ja ens donem compte, i ens continuo dient tot el relat de l'Evangeli, que ens hem de carar d'una altra manera, amb la confiança en el Senyor, confiem en ell. I si confiem en ell, entendrem que això no és un absurd, sinó que és una mostra més de la seva estima i de la seva proximitat.
Bé, ho han dit molt bé, eh? Aquest és un evangeli, per dir-ho així, que s'explica sol, d'alguna manera, no? Avui els sacerdots ho tenim més fàcil, perquè no, l'homilia no ha de ser més quasi bé que destacar algun aspecte, no? Posar-hi llum, res, com flaixos. Jo m'ho feia per mi mateix, no? Imagineu, aquesta malaltia no és mortal, és per donar glòria a Déu. I més endavant dirà, per què cregueu? Sí, les malalties, els problemes, a vegades, portaran un bé. De moment no el veiem, però després sí. De nit, els que caminen de nit sí que ens ho peguen. Atenció, perquè pot ser doncs, que això, que quan no tenim la llum de Crist, és precisament quan ens ho peguem. No? Si un vol anar, ara faré la meva, jo passo de la fe, passo del que m'han dit, i jo faré el que vull. Bueno, doncs ja veurem, ja recollirem més endavant, perquè potser hauràs ensopegat i tindràs un gran ensurt. No? I que una cosa bonica, el nostre amic s'ha adormit. Fixeu-vos-hi que ara, mireu esqueles, mireu, la manera de dir cristiana de la mort és que ens hem adormit, s'ha adormit en el Senyor. És una manera molt bonica de dir l'esquela, no només s'ha mort. Nosaltres ens adormim perquè esperem que vindrà el Senyor i ens desvetllarà i ens ressuscitarà. Esperem la resurrecció de la carn i la vida perdurable. I això ens ha de donar molta esperança. Només ens adormim, ho diu Jesús. Vaig a despertar-lo. Això és el que farà un dia. Vindrà i ens despertarà. I encara jo destacava també aquest jo sóc tan fort, no, tan vibrant, la resurrecció i la vida. No és una idea, és una persona. Ell és la vida. I aquesta pregària que destacava també el Josep, que és molt tan bonica, no? I que ens ha de fer adonar que davant de les dificultats i les necessitats, potser tornar-la a dir nosaltres. Pare, us dono gràcies perquè m'heu escoltat. Ja sé que sempre m'escolteu, que anem per la vida amb la confiança que Déu ens escoltarà, que no ens deixarà mai.
Moltes gràcies a tots tres, Monsenyor Joan Enric Vives, arquebisbe d'Urgell, també la Carme Borbonés, que fou vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i fins fa uns mesos presidenta de Càritas Catalunya, també gràcies. I gràcies a Josep Casanova, director voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell. Com no, també gràcies a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, perquè són fidels a